els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ens plantegem que comença l'any i segur que la llista de bons propòsits de molts de nosaltres hi ha fer exercici físic, clar, no falla. Els gimnasos s'omplen el mes de gener, però al febrer què passa? Ja ens ho explicava la gent del DIR, que l'activitat cap avall, minva. Molts dels nous esportistes desisteixen, altres no saben què hi fan allà exactament i només uns pocs resisteixen, com dèiem, en el seu objectiu. Clar, tenim clar que l'activitat física és bona per la salut, però a l'hora de la veritat no sabem en aquell punt de diferenciar entre activitat física, exercici físic i esport, ni si tots els entrenaments també poden comportar beneficis. Doncs de tot plegat en parlarem ara una estona aquí a Fabricació amb el doctor Josep Sánchez Malagón. Ell és doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i també de l'Esport a la Universitat Ramon Llull Blanquerna. Li donem la benvinguda. Josep, com estàs?
Estic molt bé, moltes gràcies, molt agraït d'haver-nos convidat, d'haver-me convidat i amb ganes d'explicar-me.
Clar, és que hi ha aquest primer dubte, primera pregunta bàsica i que ens servirà a tots, Josep, per posar-nos una mica a lloc, perquè suposo que te l'hauran fet moltes vegades, no? Si és el mateix fer aquesta activitat física que exercici físic i que fer esport.
Mira, començaré diferenciaré dues qüestions, no? Una qüestió que crec que els mitjans de comunicació hi teniu molta responsabilitat és com es difonen els missatges, no? I fins i tot amb promocions, no? Que es poden fer des de la Generalitat, des dels governs. Això seria una visió. I l'altra visió seria l'estrictament acadèmica i científica, no? Aleshores, jo crec que des dels mitjans de comunicació en general, no específicament, i avui precisament estem tractant aquest tema, de vegades crec que es confon, no, la població, en el sentit de dir que l'activitat física, en tot cas després entrem a la definició, no sempre és bona una activitat física, val? I de què dependrà? Dependrà de les característiques d'aquesta activitat física, però sí que sabem que hi ha promocions que diuen faci vostè activitat física que és bo per la seva salut. Val? Si anem estrictament al que seria científic, l'activitat física es considera qualsevol moviment, sí, que puguem fer a nivell muscular al nostre cos que impliqui una despesa energètica superior al que seria la despesa energètica basal, perquè ens entenguem. Quan dormim, no? Que se suposa que no estem fent pràcticament cap moviment, el nostre cor, els nostres pulmons, necessiten una energia mínima. Val? Aquesta seria la basal. En el moment en què fem quelcom, no? Que necessita una energia extra, com senzillament seria ja aixecar-te del llit, no? Per exemple, doncs això ja s'entén com a activitat física. Aleshores, aquí podríem tenir, no? Per posar tres exemples també al respecte, hi ha activitats físiques que moltes vegades estan relacionades, moltes vegades, després podem parlar amb activitats laborals com a mínim de fa temps, no? Que fins i tot poden ser perjudicials per la salut, no? És a dir, una persona que potser està repartint bombones de butà cada dia, no? Que està fent una activitat laboral a la mineria.
Josep, exacte, o ara que vèiem, no? Amb aquests estius que hem tingut, no? Amb aquestes temperatures altíssimes a l'estiu i els treballadors que han d'estar picant al carrer, no?
Per exemple, no? Però no podem dir que això és beneficiós. Però ara faré un matís, no? Sí que és veritat que des de la perspectiva nostra moltes vegades assimilem salut a una salut cardiovascular. Si ens ho mirem des del punt de vista de salut cardiovascular, sí que aquella activitat és beneficiosa, no? Perquè pel fet de que jo em mogui, de que reparteixi bombones de butà, per exemple, un altre tipus d'activitat, sí que a nivell cardiovascular té una incidència, però potser el que hauríem de parlar és de salut cardiovascular o de salut musculoesquelètica, no? Perquè potser la repetició d'un moviment aixecant bombones durant molt temps doncs a lo millor és perjudicial. Igual que ho pot ser una pràctica d'exercici físic mal executada i repetida durant molt temps, no? Pot tenir una incidència a nivell musculoesquelètic o que sigui. Per tant, aquesta seria una vessant. L'altra vessant, la graduació, no he dit activitat física vigorosa, que podria ser aquesta vinculada a la laboral, no podem dir que això és beneficiós per a aquella persona, com a mínim des del punt de vista musculoesquelètic, no? Després tenim una altra activitat física, que és la que tenim ara tu i jo i aquí, no? Que malauradament, no, la societat del benestar, cada cop, no, les feines, doncs, impliquen potser estar d'una manera més sedentària, no? Uh-huh. O ens passem potser 8 hores asseguts o assegudes.
Estàtics.
Estàtics, total. Això també és activitat física, que implica una menor despesa, però que segurament té una incidència, no, a nivell musculoesquelètic, no? Uh-huh. O segurament també cardiovascular, perquè si no em moc no puc obtenir aquests beneficis. Val? Per tant, tindríem una activitat extrema que pot ser laboral, no? Que pot ser agressiva, una activitat que implica una despesa energètica menor, val? Però tu aquí mateix treballant, no? Ara estàs movent el micro, estàs movent... Això és activitat física per definició, uh-huh. No? I després podríem tenir una activitat física barra, que podríem dir l'esport, no l'escacs, no? També implica una activitat física i això no és dolent. I per acabar amb el tema de l'activitat física, també voldria dir que és veritat que hi ha una activitat física saludable, no? És a dir, sortir a caminar cada dia 30 minuts, no? Sense cap indicació, també saludable des del punt de vista musculoesquelètic, des del punt de vista cardiovascular, sempre i quan, no, estigui regulada, controlada o entri dins el que seria el sentit comú, no? Això seria l'activitat física. Sí, m'enrotllo molt, m'ho dius. Això és activitat física. En el moment en què, no, aquest moviment corporal, és a dir, aquesta activitat física, no, entra dins la visió científica, que és el que en deia, no, que és el que fem els graduats, graduades en ciències de l'activitat física, antigament els llicenciats d'activitat física, sí, i esport, i ara es diran educadors físics esportius, no? Mm. Independentment de totes aquestes nomenclatures, en el moment que volem que aquest moviment tingui un benefici intencionat, no, a la salut de les persones, i el comencem a sistematitzar, sigui amb repetició d'exercicis,
d'acord,
sigui comptabilitzar, no, que sigui, ja estem parlant d'exercici físic. I això sí que m'agradaria deixar-ho, cal que ho facin uns professionals.
Val? És que mira, Josep, és el que anava a preguntar directament, hem tingut telepatia. Eh? O sigui, quina és aquesta línia que separa justament aquesta activitat? Perquè clar, tu ara has dit activitat física, sortir a caminar, que hi haurà molta gent, no? Tu ens has dit, els factors que poden fer variar, perquè una cosa és sortir a caminar amb un ritme pausat i l'altra, no? Que és el que tu deies, que potser ja passa a ser exercici quan el ritme és més elevat. Però llavors, aquesta línia fina que separa entre l'activitat i l'exercici seria el fet de com has dit tu, de que es repeteixi, no?
Seria, a veure, la pregunta és molt àmplia, eh? En primer lloc seria, o vindria determinat per un professional que està donant indicacions de a quina intensitat jo tinc que caminar, per exemple, o haig de caminar, o haig de mobilitzar uns pesos, no? Això seria part de l'exercici físic. I l'altre també és intentar escollir o saber quin tipus de pràctica realment beneficia aquella persona perquè els beneficis siguin pel seu cos, no? Que siguin a nivell de salut. Per tant, la línia estaria en com dissenyo, com planifico i com programa aquella pràctica. Val? Una activitat física sí que és veritat que la pot fer algú, no? El seu aire, val? Però... No té cap sentit, sinó senzillament, si jo vaig a caminar cada dia 30 minuts en el mateix circuit, no, arribarà un moment que el meu cos s'adaptarà i els beneficis que pugui obtenir seran menors. Llavors, en el moment en què hi ha un objectiu, que aquí potser jo penso que és la paraula clau...
Clau, no? Per diferenciar-ho.
Exacte. Quin és l'objectiu de salut d'aquella persona?
D'acord.
A partir d'aquí ja estem parlant de planificació, programació.
Què és més saludable? Què és millor per la salut?
Gran pregunta. Jo diria que el concepte de salut és molt ampli, val? I pel que fa a l'exercici físic, anem a dir esport també, perquè l'esport també és una pràctica d'activitat física que pot ser o no beneficiosa, no? Jo parlaria de salut social, salut psicològica i salut física, val? Uh-huh. I les tres van molt interrelacionades. Per tant, què és més saludable? Depèn. La resposta sempre és depèn. Quines eines tenim al davant i, sobretot, quin és l'objectiu d'aquella persona. És mantenir l'estatus de salut. Aquesta persona té unes característiques de salut que cal adaptar. Hem de millorar algun aspecte de la salut d'aquesta persona. Com ho podem fer a través de l'exercici físic / entrenament, no?, en aquest sentit. Llavors és molt difícil dir què és el més o menys saludable. Jo diria que el que fa més o menys saludable és que sigui una bona pràctica.
Val, llavors jo ara estava pensant, perquè també hi ha hagut aquesta pregunta i debat etern gairebé, no, Josep, de tothom pot, pot participar, perquè activitat física és el que tu dius. Podem tenir, jo ara mateix, si allargo, agafo l'ampolla d'aigua i estic fent una activitat física. Però seguir un programa d'exercici físic o d'entrenament independentment de la seva condició de salut, això pot ser o no? Saps allò de dir, a partir d'una edat hem de vigilar, i veus si et poses les mans al cap, no?, amb això de l'edat. Es pot fer més o menys exercici físic?
Mira, m'agradaria fer-te una prèvia que crec que potser sortirà més endavant, però que és molt important, no? En el concepte de salut hi ha uns professionals que són els professionals sanitaris reconeguts com a tals, no?, que aquí tindríem infermeria, tindríem metges, tindríem fisioterapeutes, val?, que d'alguna manera també estan vinculats o vinculades amb el tema del moviment i de la, i de la salut i de l'exercici físic. Si som professionals, no?, una bona pràctica d'exercici físic requereix un vistiplau d'un d'aquests professionals, majoritàriament de un metge, metgessa, val? Per tant, és recomanable, tingui o no jo algun aspecte de salut a millorar, que sempre la persona d'alguna manera tingui el vistiplau d'aquest professional. Sigui, això ho decidirà el professional sanitari, sigui que o s'ha de fer una prova d'esforç o no l'ha de fer perquè considera que és així, val? Una vegada tenim aquest vistiplau, no?, de que aquesta persona ja pot fer exercici físic, et diria que si qualsevol persona pot fer exercici físic d'una manera o altra, d'acord? Llavors aquí tindríem el ventall, doncs, si tenim una persona que no té cap problema, no?, podem dir de salut, evidentment pot fer aquest exercici físic, però si hi ha persones que tenen algun tipus de patologia, malaltia, poden fer exercici físic i segurament és molt recomanable que ho facin. Ara bé, hi ha una prèvia que, per exemple, els nostres alumnes o els alumnes de la meva matèria sempre se'ls hi diu, és que aquest benefici de salut de l'exercici físic augmenta, no?, per 3 o 4 quan el fem coordinadament amb altres professionals sanitaris. És a dir, si jo contacto amb aquest professional sanitari, no?, aquest metge, metgessa, i li estic explicant què et sembla, fem això, i aquest metge diu, mira, seria interessant que fes aquest tipus d'activitat o treballés cardiovascularment, aquesta entesa va molt en benefici de les persones, val? Sigui diabetis, que això ja hi ha estudis, no?, que l'exercici físic beneficia o pot ajudar a regular nivells de diabetis, fins i tot tenim una experiència, un estudi científic, fins i tot amb malalties genètiques, no? Vam fer un petit estudi amb un nen que tenia una malaltia genètica, una cardiofàstia molt, molt important, i fins i tot els beneficis d'un programa regulat
específic, no?,
va ser beneficiós a tots els nivells, social, evidentment, físic i psicològic.
Per tant, deixant a banda, Josep, doncs aquests, el que cal tenir en compte a nivell de salut, si tens alguna malaltia, com a possibles consumidors o practicants d'exercici físic o esport, què hem de saber o què hem de tenir en compte a l'hora de fer-ne? Perquè ara també hi ha hagut una pràctica, durant la pandèmia, vam estar tancats a casa i l'exercici físic es feia a casa. Llavors, va haver-hi, entenc, doncs, un augment considerable, no?, que això és positiu, però alhora hem de vigilar fins a quin punt, no?, hem de controlar aquest exercici físic sense un control.
Clar.
No sé si m'he explicat, eh?
Jo crec que sí, crec que, a veure, si responc a la teva pregunta. Clar, sobretot hem d'estar en mans de bons professionals, val? No entrarem en el camp dels professionals ara perquè seria molt farragós, però sí que és veritat que en el món de l'esport, exercici físic, entrenament, hi ha moltes titulacions amb perfils professionals diferents. Hi ha un perfil professional que és un perfil com més executor, per formació, val? Després aquí tindríem diferents graduacions, no? Des del professional sanitari, no? Que es poden haver especialitzat en activitat física, exercici físic, fins a arribar als graduats, graduades, especialistes en salut. Val? Llavors, el que primer que hem de saber és en mans de qui estem, no? I com ens està aconsellant. Ara després aniré a la pregunta que em feies. Per tant, saber en mans de qui estem. Clar, cada perfil professional té un rol. Val? Jo puc parlar pel rol de graduats amb ciències d'activitat física, graduades, que tenen un extra o per currículum acadèmic hi ha una qüestió de recerca, investigació i estar al dia. No? Per tant, el món del fitness evoluciona molt ràpid, hi ha estudis, val? I van sortint les valoracions dels efectes sobre tot això. No? Què va passar durant la pandèmia? Sí que és veritat que possiblement van aparèixer, no?, molts canals de YouTube, no?, comptes, no?, de gent que tenia seguidors que potser no tenien la titulació, no tenien els coneixements específics com per portar a la pràctica tot això, no? I segurament, jugant amb la imatge, no?, del que serien les xarxes socials, han estimulat un seguit de pràctiques, no?, que portava a terme la gent, però que potser no eren les adequades per a aquestes persones, no? Per tant, per això insisteixo molt en el tema professionals, no?, i fins i tot en els mitjans de comunicació. Sé, no?, jo pertanyo al Col·legi de Llicenciats en Ciències d'Activitat Física i l'Esport, que des d'aquest col·lectiu, aquest col·legi, hi han hagut denúncies fins i tot a gent molt mediàtica, no?, que no tenen la titulació però venen, no?, la pràctica d'exercici físic, d'activitat física i esport, sense tenir els coneixements, no? I penso, des del punt de vista d'exercici físic, que no es poden fer generalitzacions, és a dir, el cafè no és bo per tothom, no? I si vols aquí ampliar una miqueta més, Catalunya, no?, crec que és un dels, Catalunya i Barcelona en concret, és un dels, les 3-4 ciutats del món, crec, on hi ha més pràctica, no?, més practicants d'exercici físic, de fitness, no?, i això és una qüestió a tenir en compte. Hi ha moltes instal·lacions, no?, heu tingut el dir, crec que ara fa poc.
Correcte.
I aquest tipus d'instal·lacions són molt importants perquè el que fan és, en principi, estimular la pràctica, no?, perquè no oblidem que l'ecosistema on vivim nosaltres no ens ajuda que ens movem, no? Per tant, la funció d'aquestes empreses, d'aquestes instal·lacions,
no?,
són molt importants, no? I, bueno, jo penso que això és un aspecte que hem de tenir en compte i que cal valorar-lo molt positivament. Però sí que és veritat que, per altra banda, es parla de la indústria del fitness, no? És a dir, jo fa 30 anys jo era monitor d'aeròbic, feia steps i ara estem parlant de crossfit, no? Per tant, aquí darrere també hi ha un mercat.
Els trobes a faltar?
No, ara ja no. Ara ja no.
Molta canya, eh?
Sí. No, ara ja no. Però el que vull dir, sí, és que els nostres estudiants, els graduats, una de les coses que els ensenyem és que han de ser capaços d'analitzar aquestes pràctiques. Val? I saber que un tai chi no va bé per tothom, tampoc. Val? I un ioga tampoc. I llavors una de les feines d'aquests professionals és ajustar quins tipus de pràctiques m'està oferint el mercat, per dir-ho d'alguna manera, i com ho combino amb les necessitats de la persona.
Clar, això és importantíssim el que estàs dient, perquè moltes vegades per edat, no?, identifiquem apunta't a tai chi, no?, o apunta't a ioga, i potser no és que és per edat, no?, sinó per la mateixa tipologia de la persona o altres factors, no?,
O per la necessitat, no?
O
és
per
a dir,
la necessitat.
Soc una persona nerviosa i haig de fer una cosa tranquil·la, tai chi. Bueno, és que tai chi no necessàriament ha d'ajudar la tranquil·litat d'aquella persona, perquè després hi ha un aspecte pedagògic de com s'ensenya aquesta tècnica, no? Ara potser ens ampliarem molt, i si me'n vaig molt m'ho dius, però el fet de com s'ensenya, primer hi ha d'haver un aprenentatge, no? Potser has d'aprendre 70 moviments, aquella persona en aquell moment no està per aprendre 70 moviments, i en tot cas hem d'escollir una altra eina que ens ofereix el món del fitness / pràctiques, no? I aquí, perdona, deixa'm dir-te una cosa abans de que tanquem, és que no oblidem el món de l'expressió, és a dir, jo he dit esport, he dit exercici físic, però dins d'aquest ventall també hi ha les pràctiques del que seria la dansa, expressió corporal, perquè també té una incidència, no? Pot tenir una incidència en l'aspecte emocional de la persona i psicològic. Per tant, són pràctiques també corporals que poden ser molt positives.
Molt positives en molts nivells.
Exacte.
Josep, mira, ens queden 4 minuts, passat el temps volant, i ens han quedat moltes preguntes pendents per fer-te. Hem conversat amb el Josep Sánchez Malagón, és doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. No sé si tu ja per acabar, per arrodonir una mica el tema, sé que és complicat, però clar, perquè et preguntaríem per tots aquells oients que diguin és que jo no compto amb un professor, no compto amb un professional, no compto amb algú que m'assessori a l'hora de fer exercici físic. És complicada, aquesta pregunta, perquè tu ja parteixes de la base que el primer que hem de fer és posar-nos no? en les mans d'un professional. Però com es pot començar a treballar sense equivocar-nos, ara que dèiem això, en els exercicis que realment ens convenen?
Clar, és complicat, no? És com si em diguessis, bueno, com
fem la volta,
com puc automedicar-me, no?
Sí,
això és complicat. No. Però sí que és veritat que hi ha un seguit de professionals vinculats a la salut que com a mínim poden donar consells, no? I penso que a lo millor es poden agafar a això, no? Però jo acabaria dient que en tot cas que s'han d'adreçar al professional adient per fer aquest tipus de pràctiques, val? I diria això, jo els dic als meus companys, i era una de les preguntes, no, que teníem per aquí, que ells com a bons professionals, no, com han de reclamar que vagin a ells per fer aquest tipus, o sí, per demanar aquest consell, però nosaltres també hem de ser professionals i nosaltres no hem de fer dietes. Nosaltres no hem de fer res d'això. El que hem de fer és aconsellar a quin professional hem d'adreçar aquesta persona si vol alguna cosa relacionada amb la nutrició o amb algun altre de rehabilitació o que sigui, val? Però jo crec que això ens fa més professionals des d'aquest punt de vista. I l'última cosa, ara sí, et diria que, perquè hi havia una pregunta que penso que és molt interessant, no? Hem d'anar sempre millorant.
Progressant.
Això dependrà de l'edat, de la condició del subjecte, val? I, sobretot, jo penso que el que s'ha de trobar és l'equilibri, que sigui una pràctica d'exercici físic equilibrada en el temps, perquè quan arribem, no, a ser més grans puguem arribar a tenir una autonomia. No? I l'autonomia amb la gent gran és un valor molt a tenir en compte. Per tant, des de l'exercici físic, no, fomentar aquesta autonomia i portar-la a la pràctica allarga la qualitat de vida de les persones.
Fixa't tu, mira, ja per acabar, fa uns dies vam tenir el Miquel Pucurull, que segur que bé que el coneixes, 85 anys,
sí,
85,
sí.
87, ara,
sí,
no,
sí, sí, sí.
No, ara igual ho diré malament, però que ell va començar a córrer als 40 anys.
Sí.
Llavors, la pregunta també, ja per acabar, no, Josep? Mai és tard per començar a fer esport?
Mai és tard. I perdona, no esport, no? Pràctiques, no? Siguin esportives, saludables o d'exercici físic. Mai és tard per començar, o que sí que hem de tenir clar quins són els nostres objectius, no? Si és de salut, sí que és veritat que no pot ser una obsessió la pràctica de l'esport, perquè això també és contraproduent. Sí que és veritat, hem observat, jo observo, no? Hi ha gent que entra en unes dinàmiques de pràctiques esportives, que no diré quines, que dius, bueno, potser ens estem sobrepassant, això comença a ser obsessiu, no?
Podem parlar-ne un dia, Josep?
Bueno, intentarem, vale? Sí.
Què et sembla?
Sí,
perquè
sí,
jo crec que dona de si, no? I que,
sí,
ha, que s'ha criat, i cada vegada va més aquestes pràctiques, no?
Sí, sí,
aquesta addicció gairebé a les pràctiques, no?
Addicció a les pràctiques i també a la imatge corporal, que també seria un tema que en tot cas potser podríem venir amb un professional, no? Perquè jo sempre ho recolzo amb un psicòleg de la mà perquè poguéssim contrastar tota aquesta informació.
Seria molt interessant. Josep Sánchez Malagón, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No, gràcies.
I felicitats pel programa.
Moltes gràcies. Josep, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al Fabricació. Hem parlat amb el doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. A fer molt esport, aquest 2024.
Ben
moltes
segur.
Pràctiques.
Moltes pràctiques.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.